A Cadena Piranaica comença La Tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Bon dia, bon divendres. Benvinguts a La Tertúlia. Avui tinc una tertúlia de homes superexperimentats, cadascú en el seu àmbit, per dir-ho així. I no sé per qui començava. Ho faré en el sentit de les agulles d'un rellotge. Albert Torres, benvingut.
Gràcies per convidar-me.
Un plaer tenir-te aquí. Josep Anton Albós, benvingut.
Gràcies a tots vosaltres i a Empres. És un plaer sempre que pugui venir.
Josep Maria Mangot, benvingut.
Ben trobats.
Tinc dos Joseps avui, per dir-ho així. Doncs sí, bueno, dic cadascú en la seva experiència perquè vosaltres, en els vostres oficis respectius i recorreguts de vida respectius, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Una cosa que, bé, em comentava abans d'arribar a la tertúlia i estava en informacions, l'Estació Nacional d'Autobusos ha posat un nom, el del senyor Nadal, per dir-ho així. Bueno, està bé que alguns edificis així doncs, tinguin una persona doncs, que ha sigut una miqueta figura en el seu moment.
Això ha estat el senyor Joan Nadal Duró.
Sí, sí, correcte.
El cònsol que teníem. Ha estat bé perquè aquest senyor, hi va haver un temps determinat, que ell ho va voler engegar, tenia la seva empresa i tot, i de totes maneres, a tot arreu hi tenim que posar un nom. Si no hi posem un nom, com li direm a una estació? Jo li trobo un nom molt correcte, per què no? Com si li hagués pogut dir l'Estació Renovable Comú o del govern, per exemple, però si aquest senyor hi va tenir un èmfasi a dins d'aquesta estació, perquè lo seu, quan vam tenir els autocars, els viatges, el Lito, tota aquella gent que feien això, el Duró va sentar una bona càtedra. Jo li dic felicitats.
Sí, el de les excursions que deia el Josep Anton, Albert, jo me'n recordo de petit, totes les excursions que es feien per Andorra amb autobusos 4x4, descapotables, o sigui, hi havia cada un que tenia la seva part poètica.
Els del coll.
Aquests jeeps venien de la Segona Guerra Mundial, eren vehicles retocats, però òbviament és veritat que això pujava per tot arreu. Era un vehicle de guerra retocat i adaptat perquè amb quatre seients. Però també és veritat que, aviam, els conductors d'aquests autobusos que pujaven llavors per segons quins llocs, avui potser no trobaries molts conductors amb l'experiència i amb la reflexió per dir pujo aquí amb 50 persones sabent que tornaré a baixar sense problemes.
I amb les 50 persones?
I amb les 50 persones.
No sé què és important.
Sí, que no perdin cap pel camí, no?
Però de totes maneres el Joan Nadal amb el tema dels busos és veritat que és una referència.
Sí.
Jo crec que està bé.
Els de Xonses, els de Vialcoll també, que també feia excursions, i el Lito,
Baró també.
Clar, en el fons no deixa de ser que van ser pioners amb el tema del turisme, és a dir, donar a conèixer el país, o sigui que pensem que la gent no tenia els cotxes que té ara per poder pujar muntanya tranquil·lament, exactament, vull dir, aquests, clar, el que dius tu, jo estic d'acord amb tu, jo crec que un punt probablement de molta experiència i un punt d'inconsciència devien tenir.
Inconsciència, no?
Vull dir, no, vols dir que no?
Jo coneixo molts conductors de l'època que portaven aquests autocars i inconsciència no. Sabien el que tenien els dits, confiaven en la maquinària i la revisaven.
Tenien molta força, perquè no hi havia ni direcció assistida ni res.
Però aquest és un altre tema. Però confiaven en la maquinària perquè sabien com era.
Bueno,
i jo crec que imprudència. En segons on pujaven, llocs que avui jo, amb un jeep dels moderns d'avui, potser
no
hi pujaria.
No hi pujaries, ja.
Encara en dic un, disculpeu, jo li enraono molt sovint, que es diu Vicent Rubiol, no sentiu que el coneixi una mica. Ell encara fa la ruta, deu fer de Pessons fins amunt de Grau Roig, aquella ruta que estava errada i pugen baix, o bé fins al Pla de les Pedres o fins a Cubil, i enraono que també deu estar al voltant, si no m'enganya, de prop de 70, 66, 67, 68, i ell és la persona que tot això ha viscut, i encara li queda un trasto d'aquells que no sé quantes marxes esteu, quantes no té, i ell és feliç, i ell m'ho diu, això que esteu dient vosaltres, tant tu com l'Albert, diu, això, allà, el que feia un altre, ara ja no es pot fer. Empres, quan duien aquelles grupades de gent, les aturaven allà, ja tenien l'ampolla de pernot, de pastís, i això valia per tot, perquè ells es feien una mica de saca, es feia una mica de saca i feien conèixer el país. Sí, sí. Ja anaven tous, però això no passava res. Però aquella gent, és veritat, eren molt valents i en pes eren gent sí. que eren els que van aixecar això de la muntanya. I hem anat a darrere de peu, hem anat amb els cotxes, com diu ell. I però aquesta gent, molt.
Al cap i a la fi no deixa de ser una conseqüència dels temps duríssims de la guerra. És
com
a dir...
Baixant, perdó. Quan aquestes gent baixaven, i jo parlo de Canillo, baixaven tots cantant.
Home, clar, la lueta. La lueta.
És veritat, de conseqüència.
Els francesos és l'únic que canten.
Sí. Bueno, si no els feia cantar,
el Ricard.
Sí, bueno, el Ricard també, però ara ho diré, també el Joan Martínez de les Excursions Solineu, també que el veia.
També,
que amb el seu barret també, ell cantava també, més a més. Sí.
Però és que tota aquesta gent perdó, t'han tallat i és tota la raó és conseqüència de tot això.
És el següent decenni, pràcticament. Sí. És a dir, com es passa del moment que s'arriba a una certa tranquil·litat, entre cometes, perquè el país sempre ha estat, en certa manera, fins un moment determinat en un país de supervivència pura i dura. I llavors això forma part de la supervivència.
Sí, de la història. Aprofiten
els aparatos que han quedat tirats per les muntanyes, els refan i tiren endavant. Quants jeeps Willys encara corren que són d'aquesta època?
Però quin hi ha? Però aquells trastos que anaven a les excursions, disculpa, són trastos molt grossos.
Sí, no.
Aquells que fotin una batzacada d'aigua, sí. És igual. Sí, que fotin una batzacada d'aigua. Sí, I les roderes que hi havia s'enfilaven. Sí. Te'ls veies guitar i aquella gent gaudien i disfrutaven sí. de lo que nosaltres teníem en aquest país, perquè és la veritat. Clar. És la veritat. I te'ls pujaves cap al Port Negre, cap a Coll de Finestres, cap a Camp Ramonet, però on vulgus, i ostres, feliços. Clar. Els diners que agafàvem una mà, perquè si no sabia que se n'ha fotut cap avall. Però era molt agradable. I fotien allà 30 o 40 persones i deies, com s'enfila? I allò els xofers i pujaven.
Jo encara a França, encara vaig una vegada en un viatge que vaig fer, que vaig tindre pana amb un dos cavalls. Passa que els dos cavalls també tenen pana. El que passa que una gran part de les panes, si ets una mica manetes, el que veníem parlant, t'ho soluciones tu. És a dir, jo sempre portava un palier sencer perquè en lloc de canviar la creueta canviava el palier. L'única cosa que necessitava era una clau per desfer una sola femella, o sigui, el que era el que en diem, no sé en català com es diu, però el buje, portava una femella, una femella, i aquesta femella, depèn de quin costat, es clavava, l'altra no, una femella encastellada, amb una clavilla.
Amb un passador.
Sí. I llavors, doncs, treies la femella, treies el palier, posaves l'altre, collaves la femella i continuaves. Hi havia una cosa molt divertida que la gent no sap. El freno dels dos cavalls no està a la roda, sinó que està a la sortida del motor.
Al sortir de la caixa de canvis.
Al sortir de la caixa de canvis hi havia els dos tambors, una a cada banda. Llavors, quan patava una creuera i no tenia recanvi, clavaves amb una clau fixa el freno d'un costat i l'altre feia nava. O sigui, feia de com planetari, és? No, el cardan.
Sí,
o sigui, vosaltres sabeu que normalment la cardan funciona que quan tu agafes una corba, la roda de fora corre més que la de dintre i no passa res, no? Però una roda alimenta l'altra. Quan una roda falla, per això els alemans es van inventar els autoblocants, que quan et patinava una roda, l'altra continuava funcionant. Exactament. Doncs amb els dos cavalls estava inventat això. Amb una clau inglesa frenaves per un costat i amb una roda anava. Doncs amb una vegada que vaig tindre pana i no tenia recanvi, perquè vaig cremar una vàlvula, el mecànic que ens va atendre tenia una oruga de guerra. O sigui, tenia un camió que la part del davant eren rodes i la part del darrere era una oruga. Això el feia servir de grua. Llavors, la part del davant portava una persiana de platines de ferro que estava blindat per si li disparaven. Era un record total de la guerra que el tenien allà, no?
Sí, sí. Tu, vosaltres a casa en digueu tenir, de trastos vells, no en teniu a casa? No,
jo tinc a casa nostra ja... No, un Jeep a Willys no l'havíem tingut mai cap nosaltres. No. El meu pare, el que li van regalar un oncle seu, és una Renault Jeep 4. Dels anys 50, un oncle seu, que encara està a casa.
Una Renault?
Jeep 4. No. Tipo furgoneta.
Es va fer en furgoneta i va ser, diguem, la furgoneta que va alimentar tota la postguerra, diguem, a nivell d'artesans i repartidors a França.
Sí, era una furgoneta tipo com una Renault...
Tràfic, una Tràfic no.
No,
com la Citroën aquella que ara en fan...
Com la H-Grega, no.
Sí, no.
No, és més petita.
Era més petita.
Saps aquella Renault 4?
La que portava Correus.
Que portava una miqueta més gran, sí.
Vale.
Un format així.
Sí.
Però era un format que només es va fer a França. Vale. No es feia a Espanya, aquell model. Sí. Bueno, és veritat, és un model de batalla per al petit comerciant, pels distribuïdors, per tot això.
Bueno, en aquesta època el Renault tenia molt bona fama de fer motors molt bons.
Jo crec que encara la té.
I potser sí, però...
Jo tinc un tractor Renault que té més de 60 anys.
Ah, bueno, això, els tractors no tenen mèrit, perquè els tractors estan fets per durar 200 anys. O sigui, com que no corren...
Ja ho sabeu, dir... 200 anys.
Sí, no, els tractors estan fets per fer força, no per córrer ni per posar-lo en circumstàncies extremes ni d'escalfor ni de res. Vull dir, són molt robustos, perquè ho han de ser-ho.
A mi... Dubtaria molt que un de fet d'avui sigui capaç d'aguantar 60 anys.
No sé què dir-te,
sense no sé quantes reparacions, eh?
Sí, sí, no sé quan... Jo tenia entre cometes, un amic que havia sigut un llogater meu a Palamós, que tenia un tractor que no sé els anys que tenia, que era tot rovell. I deia, demà trauré el tractor. I pensava, has de treure el tractor. I el tio hi posava una cassola a sota, li calava foc a sota per escalfar el motor i tot plegat, i... acabava engegant. Com un motor de formigonera, saps? I encara us explicaré una altra cosa molt bona. Jo al costat d'on els meus pares tenien la botiga, els meus pares tenien una botiga de ferreteria al Poble Nou, i al costat, porta per porta, hi havia un mecànic. Un mecànic que era de Figueres, que ja estava una mica tocat pel vent ja en aquella època. Hi havia sigut mecànic d'aviació de la guerra, i era republicà, i ell que arreglava els rates i els xatos, ell els feia volar, saps? Com va acabar la guerra, que no el devien tocar per enlloc, ell va continuar fent de mecànic. I un dia em va explicar que ell havia tingut una Harley. Jo estava molt aficionat a les motos, i em va dir, jo havia tingut una Harley, però com que gastava molt, la feia anar amb petroli. Diu, com ho fa? No, diu, tenia un serpentí al voltant del segon cilindro, i tenia un dipòsit amb gasolina i un dipòsit amb gasoil. Llavors l'engegava amb gasolina i quan la tenia calenta em feia anar el petroli. Bueno, devia anar a 30 per hora, però anava.
És igual, s'ha
estudiat. Invents de l'època.
Tot això ha passat a la història. Ara obres un capó, hi ha una tapa i calcules que allà sota hi ha un motor.
I si no, t'endollen allà a la màquina.
Exactament.
I et diuen, escolta, això peta per aquí, però si no hi havia res, ja t'ho diu la màquina.
Però a vegades endollen la màquina i la màquina diu que no li passa res.
Ah, també.
I al cotxe li passen coses.
Sí, que, també, cuidado, també, eh?
També us en puc explicar unes quantes de cas.
Això és el Gremlins que està dintre. Una cosa que parlàvem d'història, fa pocs dies s'ha fet una presentació a Escaldes, que tu hi has col·laborat, en Josep Anton, que es diu Les cases tenen nom. És cert que és una part de patrimoni històric que potser Escaldes s'ha fet, però Canillo i altres parròquies es tenia que engegar, perquè serà una memòria que es perdrà, això.
Jo crec que les altres parròquies ja ho tenen engiponat a la seva manera, diferentment. Què manca a nosaltres, Escaldes? La titulació és molt fàcil de saber. Les cases estaven en nom perquè no hi havia noms de carrers.
Clar.
No hi havia noms de carrers, i anaves a Cal Jep, Cal Ponet, a Consigui, Cal Mancautxa, és igual, a casa meva, on sigui. Aleshores, per força, hi tenia que haver un cal, aquestes cases. Però jo he guaitat que Canillo fins i tot m'he enfilat allà, i a les portes de les cases n'hi ha de noms, i vosaltres n'heu posat a les portes de les cases de noms. Aleshores jo...
Però no tothom, eh? No tothom i no tot arreu.
No tot arreu, però alguns no ho ha volgut, altres han venut la propietat i han dit que no era aquesta, l'altre no han sàpigut trobar. També vaig anar a guaitar el que és Andorra. Andorra, des de Cal Llorenç, Cal Millat, totes aquestes cases tenen nom, Cal Pollet, totes les cases que hem tingut, perquè les hem tingut, igual que són, és igual a Ordino, per dir una cosa, o Sant Julià. Però Escaldes no les teníem. Les teníem, però les teníem que plasmar en algun lloc. I un tom, quan vaig venir aquí, et vaig dir, se m'ha contactat perquè cal que sigui gent que se n'en recordo, i que no digui una cosa que no ho és. Però així no arribaríem enlloc. Aleshores vam tenir una comunicació amb Cultura, i em van dir, què voldries col·laborar? Dic, quina és la idea? La idea diu, no podem tirar molta anyada enrere, perquè jo no hi havia estat encara. Tindríem que haver anat cap als anys 50, una cosa així, i intentar portar informació i per què tenien nom. I a partir d'aquí, entre xerrant uns, jo perquè m'he dedicat sempre al bestiar, i els que estem al bestiar estem en contacte amb les cases pairals, sempre, sempre. Clar. Perquè jo feia tractant de tocinos o de viram i tot això, i et van quedar les cames. I diu, escolta, fes una cosa, vine'ns a veure i dona'ns aportació. Quan, clar, quan jo els vaig anar a veure allà i els vaig dir el que sabia, diu, ja no cal que ens faci res més, ja podem fer un llibre. Clar, aleshores, clar, Escaldes està derivat com a tot arreu, com que hi ha el forn, hi ha els prats, hi ha a tot arreu. A Escaldes tenim Caldes en Gordany, tenim el barri i tenim el Fener. Tot això són les barriades, els racons que hi havia allà. I diu, d'on pots començar? Dic, jo començaria des de la plaça Santa Anna, de Cala Felícia, fins més amunt de casa nostra, de casa la noia, on hi ha l'hotel Espel, que el Tabacaire. Diu, i d'allà, només d'allà, vam pogut recuperar el nom de 48 cases.
Déu-n'hi-do.
Moltíssim. El que era molt complex i molt complicat és treure'ls una informació a gent que ja no hi són. Com diu l'Albert, gent no hi són, són venuts, són tret, i no hi ha informació. I hi ha gent que no ho volen explicar. A partir d'aquí, dic, bueno, jo aportaré, però mai diré una cosa que no sé. Clar. I vam anar contactant amb totes les propietats, o els que hi eren, o els que no hi eren, i tothom va voler aportar. I a partir d'allà va sortir aquest llibre, que ara molt gratament us el signaré, perquè em va dir el Servei de Cultura, diu, tu tens que col·laborar i començar, però si ho comencem, hi haurà un moment, després de que el Tabacaire, que és l'Hotel Espel, que tenim que guanyar cap amunt d'Engordany, perquè allà tenim totes les altres cases, tenim Cal Moixella, tenim cap al Mateu, tenim totes aquestes cases que tenen informació. Per això ja ho veurem si es continuarà, perquè si no hi ha gent d'una edat que ho vulgui saber, que ho sàpiga i que ho vulgui explicar, no hi ha continuïtat. Però tenim que saber d'on venim tots nosaltres, siguis de Camp, siguis de Canillo, siguis d'Engordany, d'on venim, i jo crec que és molt important. I això ens ha durat un any i pico.
Jo et diré, si em permets que t'ho diga, subjectivament, pel que he vist, la raó per la qual la gent no vol recordar això. Perquè o són cavallers, o s'ho han venut, o s'ho han liquidat, o ho han venut els seus abans passats, i no volen d'alguna manera plasmar que jo sóc, perquè al final que ja no sóc, que al final ja no sóc res.
Bueno, és un tema, si vols tu, d'orgull, fins i tot. També és molt humà, vull dir, és molt humà.
Això amb puestos petits com Canillo, quan era sort d'una casa ancestral, doncs ho veig. Això de les cases, claro.
Quan no hi ha hagut baralles entre germans també, això és un altre tema. Però bueno, d'aquestes diferències entre germans també, passa que, doncs, o el patrimoni, diguem, es reparteix, o es ven tot i adéu.
De totes maneres, corregiu-me, però em dóna la sensació que des de fa un temps cap aquí, Andorra és com que s'ha obert a la història. És a dir, durant molts anys, jo estic aquí des del 75, he vist moltes coses, i com que a més vaig treballar una temporada en un diari que ara és un digital, que era El Poble Andorrà, això em va permetre molt conèixer moltes coses, no? I veure moltes coses que, bueno, jo les he vistes, vull dir que no. I hi havia tota una sèrie de coses que eren com soterrades, és a dir, que no s'havia parlat mai, i de cop i volta ara, sigui a través de la literatura, sigui a través de la història, pues, s'han posat negre sobre blanc, no? I a mi em fa molta gràcia, perquè dius, bueno, tot això ja ho sabíem fa 40 anys. I per què ara surt i surt tot com de cop? Per exemple, dies enrere, van haver el famós llibre aquest que ha fet el Pau Xica.
Sí, l'historiador. Sí.
És un llibre seriós, està molt bé. Sí, sí. Hi ha un llibre anterior en ell que també explica molta cosa, que és el llibre entre el qual hi va col·laborar la Lluelles. Un llibre que és Andorra al segle XX, em sembla que és. Però, per exemple, hi ha un llibre de literatura d'aventures, quasi bé, que és d'una noia que no és d'aquí, que es diu Eva Passanau, em sembla que es diu La Passadora.
Ah, va, sí, però això llibre... és el temps dels passadors. Dels
sí,
passadors.
Però esclar, és que el Xica tot això també ho toca, a part de que toca la part política i tota la funció del cairat i totes aquestes coses. Però són coses que a part d'aquell famós, aquells famosos, aquella famosa trilogia nefasta del, de l'Antonio Abad, allò de l'Andorraine, tota aquella sí. porqueria, però sembla com de cop i volta és com que hagin destapat una caixa, no? I això es posa sobre la taula, es difon i no passa res.
Jo t'explicaré, perdona aquest tall, un dels motius perquè Escaldes Cultura ho va voler tirar endavant, perquè vam enganxar, o vam començar, al lloc on s'hi ha fet molt èmfasis d'una inversió important, que és la part nova d'Escaldes, que és la part alta, on s'han fet les aixetes, tot això, on s'ha fet la plaça del Cintet, que es va comprar, o l'església subterrània. Aleshores, si s'ha començat d'aquell bocí, és perquè hi hagi una mica de continuïtat i perquè la gent volgués un saber fins més amunt de la plaça Creu Blanca, d'on soc jo. Però això és per intentar guanyar una miqueta més de caliu a aquella gent. Lògicament, aquests llibres, aquesta història, malauradament, no és per la gent de fora.
És no, per la gent de casa. Per la gent de casa,
sí,
clar,
però la gent de casa que poder ens ha vingut aquí en moments de treball, fa 80 anys, o els seus abans passats, o els que siguin, i que ho han vist que es deia així o així, i que vulguin ho volen tenir. Jo he tingut el contacte amb gent, treballadors, els primers que van arribar aquí, els gallegos, els andalusos, els altres que van arribar aquí, i els ha fet gràcia perquè això ho han viscut.
Ho han viscut,
ho
clar,
han viscut.
Clar.
I va sortir una cosa, una gent que van estar treballant molt temps, bueno, molt temps no, temps a Canillo, que eren els Fajardos, que eren forners. Els Fajardos van arribar d'Espanya, de part d'Andalusia, i se'n van anar a fer el pa a Canillo. Per motius de la vida, els Fajardos van baixar de Canillo i se'n van anar a Engordany, se'n van anar a Calxurrina. I a Calxurrina van començar a fer pa. I aleshores aquesta gent, també, ara perquè no hi són vius els vells, també els hi fotria molt goig, molta il·lusió saber com estaven tot allò i les cases. És un dels punts. A partir d'aquí, què vam dir? Diu, tindrem llocs a favor, gent que no hi seran a favor, gent que faran a contra. D'acord, el que no vulguin raonar, que no en raono, i el que li sàpiga greu, que no hi surto. I és això la manera que fa. Tota la gent que surt aquí, jo perquè vaig dir que a casa meva no tinc res a amagar, és una casa molt xica, i és, com hi ha, poca propietat i s'ha acabat. Per tant, Andorra sou jo com els demés. I aleshores, jo els hi vaig dir, dic, hi ha gent que me'n van dir, diu, jo no vull que surto, doncs jo no et diré res, no, clar, encara que ho conego. I d'altra gent, el percentatge de rebuda que he tingut jo, bueno, jo l'únic que he fet és voler comunicar, és un percentatge d'un 85%. 85% de gent que va dir, hòstia, ho diràs tu? Dic, sí, i a més farà un audiovisual, cada setmana surt dos o tres capítols, perquè no t'ho mengis tot de cop, perquè si tot de cop després t'empatxaràs, és el que ens passa. I aleshores jo el que faig és dir, us agrada? Sí, aneu a la caseta d'informació i turisme i compreu un llibre, home, compreu un llibre. Nosaltres ens en van donar dos o tres, compreu un llibre i goiteu les fotos. Goiteu coses antigues.
Jo totes aquestes iniciatives que representen una mica tornar a lligar el fil de lo que era una Andorra, entre cometes, primitiva, per dir-ho d'alguna manera, amb l'Andorra que estem vivint actualment, que en certs aspectes no té res a veure, a mi em semblen molt positius. És a dir, un ha de saber d'on ve, però saber més o menys cap on vol anar. O sigui, és aquella cèlebre frase de que qui perd els orígens perd l'identitat, no? Llavors, qualsevol d'aquests, per exemple, hi ha una cosa que a mi, un llibre que jo tinc per casa, que és el que va fer la Ludmila referent als pioners de l'hostaleria.
Sí, clar,
que és un llibre interessantíssim. N'hi ha un altre que jo també el tinc, aquest no el tinc encara, que consti.
Aquest ha sortit fa quasi setmana.
N'hi ha un altre que és sobre les famílies. Hi ha tota una sèrie de famílies que han tingut continuïtat i que, clar, obres el llibre i aquest el conec, aquest seguies. Vull dir, clar, llavors jo trobo que això és una manera també de preservar una certa identitat que en aquests moments està com en perill de dilució. Bàsicament perquè tenim una invasió tremenda de migració que segurament la necessitem per al model de país que hem triat i bueno, estem en certa manera una mica en perill. Jo em considero andorrà, no ho soc, sí que ho soc, anem per parts. Sí que sóc andorrà, tinc passaport, però no sóc un soc arrel ni sóc un pota negra, evidentment. Estic aquí des del 75 i he viscut l'evolució del país i me l'estimo, però realment no parlo amb la manera que vosaltres podeu parlar, que sou realment d'aquí, no? Llavors penso que vosaltres ho heu de veure encara més quasi bé com, no com una amenaça, però sí com una cosa que ens hauria de fer reflexionar, no? Sí,
però... Anillo, es va fer un llibre ja fa anys, i ara es farà una segona edició, de l'arbre genealògic de totes les cases.
Jo aquest llibre també l'he vist. Aquest l'he vist, no el tinc.
N'hi ha dos. La segona s'ha fet una segona edició, que va ser la primera, però amb alguns retocs, i ara es farà una tercera edició, que serà una segona en ferm, que es anirà retocant, òbviament, des de fa 250 anys, o 300, o 400, i l'arbre genealògic casa per casa. Això està molt bé.
Aquest també l'he vist, també.
I, bueno, ara el nou que es farà, doncs, bueno...
Bueno, però és el que et dic, o sigui, és important saber d'on es ve per intentar esbrinar cap on hem d'anar.
Però també s'ha de tenir en compte que amb això hi ha gent que se senten exclosos,
sí,
perquè no estan en aquell llibre, i a vegades se senten incòmodes.
No, jo ho entenc, a més les històries de les famílies són les històries. Cuidado,
no, però ja no només les famílies, sinó gent que se senten exclosos per família o per descendència o per origen.
Ja.
I llavors, clar, aquesta gent... Ens miren una miqueta amb el que diuen, aviam, jo sóc aquí, sóc, però no sóc.
Ho he dit d'una altra manera, si Albert, això estic d'acord amb tu, però això no hi havia possibilitats de pariau, perquè això s'ha fet ara, Bates ja ho heu fet temps enrere, però per exemple la parròquia, Bates, siguent el cap de partit de les parròquies, digueu-ho com vulguis, no? El que vull donar a entendre és que a casa, si guiteu una miqueta a Canillo, si guiteu la quantitat de cases pairals que hi havia o que hi havia a Canillo, n'hi havia moltíssimes. En canvi, anem baixant i també hi ha moltíssimes de cases pairals, però moltes han desaparegut.
Se n'han perdut la meitat en 50 anys.
I més, i tot. Sí, però a Canillo, però quan més amunt...
Del meu record, ja no m'ha més lluny.
Però quan més tan files, ordino, igual.
No, sí,
però com dic el Dino, dic que és igual, dic certes, dic d'humaneres, són pobles que són cares païdes, però a les Caldes, pel motiu que sigui, n'hi havia moltes, moltes, i encara, jo crec, encara que es té que donar peu a cuidar-les i conservar-les.
Quantes n'hi havia, Caldes?
A les Caldes jo n'he fet, en un any, des de la plaça Santana, que coneixeu tots, fins a l'hotel Espel, que és 250 metres d'ara, 50. Ah, 50 és moltes cases.
Pel carrer de sobre,
sí.
Pel carrer de Santana.
Perquè hi són, hi eren, i jo hi he portat la informació, juntament amb els veïnats, saps què vull dir? I 50 és molt. Estan totes marcades al llibre. Si ara guanyéssim cap a Engordany Vell, encara n'hi hauria 50 o 60 més, que moltes no hi són. Estic d'acord amb tu. Però aquestes les hem pogut captar i la gent hi ha sigut a favor.
Doncs sí, anirem a publicitat i tornem a trobar l'Albert Torres, el Josep Anton Albós i el Josep Maria Mangot amb nosaltres aquí a la tertúlia.
La tertúlia, amb Enric Fontbernat.
Tens un Bizum? Tens un altre Bizum? I un altre, i un altre? No paren d'entrar Bizums.
Si tens un negoci, amb el nou servei Bizum Empreses de Creant, arriba la manera més senzilla i ràpida de cobrar les teves vendes online. Activa-la en un moment al TPB virtual o al TPB link del teu comerç. I a més, ara el servei és gratuït fins al 31 de desembre de 2025. Consulta les condicions a creant.ad. No esperis més i impulsa les teves vendes online amb Bizum Empreses de Creant.
I un altre Bizum, i un altre, i un altre.
La tertúlia.
Tornem a la tertúlia amb el Josep Maria Mangot, l'Albert Torres i el Josep Anton Albós. Bé, abans d'anar a publicitat parlàvem d'aquestes cases que tenien nom per Escaldes, però bueno, per totes les parròquies del país. Creieu que aquí potser cultura, govern, de cara als que ens venen a visitar, ostres, és una cosa, com deies tu molt bé, Josep Anton, per la gent del país sí, però la gent de fora... Els hi tenim també que difondre el missatge i que s'interessin.
Però diferent missatge. A veure, el que no els hi podem difondre anant enrere, no podem dir-los que aquella casa es deia casa tal, casa qual. Sí que els hi podem dir que al costat d'aquella casa poder hi havia gustat una església o un pont romànic, una cosa que sí que els interessarà. Saps? Ningun concepte, aquesta gent que et vindran de fora diran, bueno, i si aquesta gent es deien Rossell, doncs es diuen Rossell, i ara a mi es deien González, perquè això és el que hi ha de la vida, no cal que ens enganyem. Però si tu m'expliques que aquí hi havia s'havia treballat la pedra seca, i amb aquesta pedra seca s'hi havia transformat, hi havia una era, hi havia una cort, hi havia el que sigui, un orri allà, això sí que els hi agradarà. Això s'està fent, i ho està fent el senyor Pau Xica, que n'has mencionat, que el vaig guaitar ahir, que feia sortir de casa a la vall i feia els ponts romànics, i ja està aquí al pont d'Escaldes, i se'n anava cap al pont de la Tosca, els explicava, fabulós. Però hi ha coses d'aquestes que jo crec que s'han d'interpretar, que és per dintre el país, per la gent que puguin dir-li al seu net, al seu fill, goita, aquestes pedres que hi havia aquí, aquests rocs que hi havia aquí, si no els hi fotre ningú, si els hi fotre algú, és per què en són. I perquè amb davant d'aquest roc s'hi va fotre un tros de casa i com van poder, és la veritat. Però això és per, aquests llibres són molt interns. Escaldes està fent unes trobades que en diuen turistes i banyistes, Andorra sí. també fan això, i això vol dir que et van fent seguir, jo els he acompanyat, és a dir, que aquí hi havia una era, aquí hi havia una corta, aquí hi havia això, l'altre, però no els digues molta més cosa, perquè vam arribar fins un moment on teníem el nostre, quan hi havia el de la Torre dels Russos, el russo aquell, sí, que volia ser el rei d'Andorra, que us en recordeu, el Boris. Això ho vam explicar, això sí encara és tenible. Però el que no és entenible, això és molt, aquest llibre, i li vaig dir a la senyora cònsul, i li diré el que faig que ho falta, jo no tinc per què dir que no, li va dir això, és per a gent del poble, que sigui gran, i que li foto plaer obrir una foto d'aquesta, i dius, hòstia, si això són fotos d'anys 50, són fotos aquí, però per interiorment. Que tingui continuació, sí, per la gent de fora, diferentment.
No, però jo estic segur que algun dels visitants que ve hi pot tindre interès igualment, perquè hi ha molta gent que s'interessa per moltes coses. No tots els que venen només a quedar-se, diguéssim, en la part de fora. No,
mai volia anar a parar. Que... Va sortir una petita anècdota quan els partits polítics a les altres eleccions van treure, els demòcrates van treure una paraula que es deia la confiança. I a sota casa nostra, hi havia una botiga tota la vida que es deia Ferreteria la Confiança.
Ostres!
És una casuística del que m'ha sortit, i es diu, hòstia, però si aquí està, diu així, diu, no, però no hem tret pas d'aquí, i quan nosaltres estem tenint de confiança, allà es venien bates, es venien cendrets, el que volguessin. Sí, sí. Això jo li vaig dir al senyor Xavi Espot, que es viu, que és un home, com que són veïns, el Sucarana i tot això, i dic, oi, té quina cosa mística. I estàvem...
Bueno, és un nom de comerç d'abans.
De confiança.
La confiança, la favorita.
Com que abans donar la mà, ja cobraré el bestiar, com li dic jo, dono la mà, ja vindré a cobrar el bestiar. És el número Alberto, això, sí, sí.
Home, però estem parlant d'una Andorra dels anys 60,
Jo l'he viscut.
No, i jo...
Bueno, no, i tant.
Bueno, perdoneu.
Jo vaig arribar més tard.
No, però jo 60 i algo. Abans dels 60 no me'n recordo bé, 60 i algo,
que tu i jo som de la mateixa fornada,
Bueno, jo soc de 54.
Encara és més vell que jo, és més vellor que jo.
Jo soc...
De 56.
Som tots joves aquí.
Jo soc el més gran. Jo soc del 51.
56 igual, 56.
El cadet soc jo.
Avui hem trencat això.
Parlant de comuns, bé, es vol tramitar, es vol fer que els tràmits entre altes i baixes de comuns es puguin fer a la mateixa, que no tinguis que anar a donar-te de baixa un comú, d'alta un altre, o sigui, tota aquesta agilitat burocràtica, bueno, a poc a poc potser la tindrem aconseguida, per dir-ho d'aquesta manera, no?
Jo crec que això hauria de ser automàtic, és a dir, a la que tu et dones d'alta al comú d'Andorra, de Sant Julià o de la Massana, si no tens la baixa del comú de Canillo o d'Encamp, no t'ho pots fer.
Però abans has de fer els de les dues coses.
Doncs pues, ho pots fer les dues coses, pot ser al mateix comú.
Això això és una altra cosa.
Que
és
hauria
a dir...
de ser automàtic.
Sí,
el que no pot ser és que una persona estigui censada en Camp i Escaldes. No,
això estic d'acord amb tu, però em refereixo que si tu et dones d'alta a Canillo, hi hauria d'haver-hi una connexió intranet, si vols tu, que ja dongués de baixa directament d'allà on tu dius que estàs. Això sí que està bé. El problema és quan tu tens que anar amb un comú, donar-te de baixa, després anar a l'altre, donar-te d'alta.
I saps què passa? Doncs,
que al final o no es donen d'alta o queden...
O no es donen de baixa.
O no es donen de baixa, ja.
És igual.
Amb la qual...
No, però que tampoc és un problema que una persona visqui a la Massana i estigui sense de Canillo, o al revés. Jo no hi veig un problema.
No, és un problema de sens, simplement.
És un problema de que l'organització final comú aquest home o aquesta persona està sense damunt un pastor, està sense damunt un altre, i pot ser que un estigui desensat a tot arreu,
no estigui sense
lloc,
Sí, sí, bueno, està bé. Tot el que sigui d'alguna manera facilitar els tràmits...
Ara, aquesta és la paraula.
Perquè, esclar, de funcionaris en tenim de sobres, eh?
És que funcionaris, tens tota la raó. Sí, sí. Feu memòria, de que quan anàvem a la casa, i no fa gaire temps, que hi havia unes batzacades de gent. I a més, i han pres, em frenava més amunt, escolta que no... Han pres van treure aquell tiquet com si fossis a la carnisseria, o a buscar peix. Escolta, bueno, quin és el primer, el segon? No, tenim que agilitzar-ho tot això. Ara hi ha molts comuns i molts governs que és que encara i tot amb això, a govern hi ha moltes cuades de gent que es deia que fer tràmits personalment.
I després hi ha una altra cosa, perdona, que és que es confia molt en el que es diu digitalitzar. I clar, hi ha moltíssima gent que per l'edat o per la seva qualificació o la no qualificació, però no tenen ni ordinador. Llavors, esclar, això és una fal·làcia, això, vull dir, o sigui, és que tu, al banc no cal que hi vagis, ho fem tot pel telèfon, ho fem tot, bueno, ho fa tot pel telèfon el que ho sap fer-ho, però hi ha molta gent que no hi ha arribat en aquesta... No. M'entens? Llavors això és complicat, vull dir, perquè en realitat tenim la societat, qualsevol societat és una societat que està plena d'alts i baixos. Hi ha gent de moltes menes, gent de moltes educacions, gent de moltes procedències, gent de moltes edats, gent que està interessadíssim en fer anar el telèfon i gent que el telèfon ho fa servir amb sort per trucar, m'entens? Vull dir que clar, quan comencem a ser molts i es fan molts tràmits no hi ha més remei que anar a la cita prèvia, però clar, demana una cita prèvia, ja veuràs tu el problema que tens, m'entens? I presenta't allà sense la cita prèvia, m'entens?
Escolta'm una cosa, la cita prèvia abans del Covid no hi era
i funcionava,
vale.
Bueno, però
llavors, no som gaire més que el Covid,
no ens
hem complicat més la situació que el Covid. El que passa és que la cita prèvia és una comoditat...
Per ells. Sí, estic d'acord amb tu.
Jo sóc dels que penso que la cita prèvia, i estava el Comú fins a l'any i mig...
S'hauria de treure, ja.
S'ha acabat. Home, si aquesta cita prèvia és per un tema complex, has de demanar amb el consol, evidentment, que cita prèvia, no? O tens que demanar un consell.
Però per anar a fer un tràmit, tonto...
De lo que és l'administratiu, si de prèvia, fora. Si no...
No.
Jo eliminaria amb sec.
Jo estic d'acord amb tu.
Albert, aquí no vull incrementar, però el que sí vull dir és que hi ha moments determinats, hi ha estones determinades, que tu et cal un paper, un document determinat, i te'n vas amb un indret, el que sigui, o sigui un govern, sigui un ministeri, el que sigui, ja t'hi pots passar mitja vida allà dins, sense voler.
Sí, ja ho ha passat això
també. I emprès allà, dius, hòstia, i quan me tocarà, i quan me deixarà tocar, i emprès t'agafi aquell malestar. Aquesta cita prèvia, com bé dius, per ajudar-los amb ells, també a tu mateix, a mi personalment, si jo puc activar, em diuen a les 6 de la tarda o a les 7 del matí, doncs la millor em va bé així. També tens raó, que des del Covid, però del Covid estant, guaita la quantitat d'històries que ens han sortit, ara mateix, a immigració mateix, hi ha unes batzacades de gent que estan allà fora, aquella gent no hi van amb cita prèvia, lògicament són gent que venen a treballar, de demanar permisos, però nosaltres només és demanar una mica de l'opció de que tinguem l'oportunitat de no perdre el temps allà dins. I també, cara a tota l'administració que hi ha allà, que poder tota aquella sèrie de gent que està ben allà, doncs el funcionariat pugui anar a treballar, no fora d'allà, pugui fer una altra feina d'aquest moment determinat, perquè si no hi ha la cita prèvia, hi té que haver almenys 10 o 12 cadires o 14 o 15 per rebre ocupada la quantitat de gent que hi ha allà.
No? I depèn de l'hora, del dia.
I la picardia, perquè m'han dit que hi ha empreses que cada dia agafen cita prèvia per tenir una franja horària, si fa falta, per seguretat, i aleshores, si la persona en si, doncs que, suposem, 10 empreses agafen cita prèvia, ja tens, doncs, una hora i alguna cosa presa. Si no anul·les aquesta cita prèvia perquè no te'n recordes o no ets prou rigorós i tal, doncs fas perdre l'oportunitat a aquestes persones també d'anar-hi. O sigui
a la banca no hi havia cita prèvia,
Ah, ja.
A la banca avui no hi ha cita prèvia, A més, si tens que parlar amb el director,
sí. Amb el teu
o tens que demanar una operació important. Però per anar a fer el tràmit no has de demanar cita prèvia. Per què? perquè no és possible i l'activitat del negoci no ho permet.
Clar.
Si tu te'n vols anar a comprar un croissant, has de demanar cita prèvia?
No. No.
Si tu vols anar a comprar un pastís, has de demanar cita prèvia? No. Si tu vols anar a comprar un cotxe, has de demanar cita prèvia? No.
No.
Però ha molt...
Un croissant que val 1 euro i un cotxe que pot valdre 100.000 euros.
Sí, no.
Però has de demanar cita prèvia? No.
Però
has de resulta que tens que renovar el passaport?
Doncs pues tens un problema, perquè no n'hi han de passaports.
Bueno, tens un doble problema, la cita prèvia i que hi hagi la llibreta.
Jo sempre he estat a favor de que tot el que es pugui actualitzar i activar, i sobretot, ja no és per la gent gran més jove, i com dius tu, hi ha gent que se li dona més bé a l'ordinador, hi ha gent que no ha sabut més, i la gent que ha arribat fins on ha arribat, és per no veure aquestes agarberes de gent allà, tots allà dins.
I... Però s'ha de digeritzar això. I també he de dir, i segurament hi haurà gent que no sentirà o no li agradarà sentir el que dic, algú que digui això, aquí anem, venim aquí però que venim, que se treballa.
Bueno, és una reorganització que es té que fer, no. O sigui, ni més ni menys.
Bueno,
eh?
Comparteixo.
Acabo de dir, sé que hi ha gent que segurament no. Se vol sentir.
Ara, no. El que ha dit l'Enric, i el que també has dit tu, això que agafes de per si una cita per no perdre el turno i el fes, això hi tindria que haver una possibilitat, que hi hagués una penalització.
Bueno,
què veus? És que aquests senyors no s'han presentat o s'han presentat demà, tens una cita per avui? No, activem això i toquem-nos el Miquel Crustó, Només tocar el Crustó amb el bon sentit.
Espanya, amb el tema de, la, de les llistes, o sigui, del tema de les sol·licituds per immigració i tot això, les cites prèvies és una màfia. O sigui, es compren. Perquè ells donen no sé quants números al dia i molta gent fa la cua i quan arriba el moment doncs ja no hi té temps, té que tornar a començar la cua i llavors hi ha gent que el que fa és vendre's el torn.
Però...
I que tothom sempre n'hi ha un més llest que un altre.
Bueno, jo crec que això tampoc hauria de ser per mi.
No, home, clar que no, evidentment que no, però passa.
L'únic que hi ha de permès aquí és no deixar-se agafar. És l'únic que és. Això és una dieta que es diu...
Mare mia, això ho has dit pel contrabando.
Sí, tot és agafar i pescant, i braconant, és el mateix. Sí, és el mateix.
Què vol dir braconar, perdó?
Furtivejar.
Ah, vale, d'acord.
És una... O
no,
sigui,
no, és que no, aquesta no la sabia.
És que aquí del de les particularitats i del país és que Andorra hem... catalanitzat algunes paraules del francès,
deu ser francès.
Per expressar una cosa, o sigui, per exemple, nosaltres aquí a Andorra ningú et dirà una pastanaga, tothom et dirà
una carrota.
I braconar és una paraula francesa.
I braconar és una paraula francesa, i entre altres, o sigui que... Però és una miqueta la particularitat de vocabulari.
Quan et refereixes a furtivejar vol dir que s'ha un moment de veda, per dir alguna
cosa. Per afilats. A la nit, en farro...
Per
afilats...
És que jo, el de furtiu sempre... El furtiu és quan es caçava amb un coto que era d'algú i no es podia... Aquí és una altra excepció.
Aquí no hi ha cotos de ningú, de moment.
De moment.
Espero que no hi siguin mai. Però clar, tu te'n vas a caçar fora d'època i a la nit, on farro, que ho hem fet tots, eh?
Vale.
I això és el que sigui.
O aixugar un riu. Clar. Aixugar un riu, desviar un riu, aixugar-lo, i quan està aixugat...
Treus les trobes les culs destruïdes al mar.
Sí, home.
És això.
M'ha agradat perquè és que una paraula que no tenia... I mira que en tinc bastantes de paraules d'aquestes desades, però...
Si goites aquest llibre...
Sí.
Però totes les cases tenien fitadores. L'altre dia em va passar una pels dits.
Fitadora?
Que és per caçar les truites amb una espècie de foca.
És una forquilla. Quan fresaven, sí, quan fresaven millor.
És una forquilla
que
clave com una espasa del dimoni
sí.
Que no té retorn. És a dir, que el que entra no pot no sortir.
Bueno, com si fos un trident, diguéssim.
Sí, un arpó de...
És un trident, diguéssim, amb l'acabat com un ham, que quan el claves no el pots treure.
No, és així en forca.
Ah, però no té, diguéssim...
Forca.
És forca.
Vale.
És ja una forca, però quan ha entrat té... com si fos el retorn, com un espasso.
Ja.
No té retorn.
Vale.
O com una fletxa.
Sí. Bueno, fa com una punta d'am, per entendre'ns.
Aquí queda una gafàbies.
Això pescaves.
Això es deia una fitadora?
Sí. Això és una fitadora.
Hòstia, bueno, una altra cosa que
cap, eh?
De les poques que en queden i que es volen preservar, l'Almasquera. Hi ha una població d'unes 40 i alguna cosa per la Vall del Madriu, que es diu...
La rata Almasquera. Sí. És aquella rata que té, és una aparença
és
diferent.
És d'aigua. És plana, sí, i té com un bec. Té com una trompeta. Sí, té com una trompeta.
Un morro, sí. Un
morro llarg. Aquesta rata Almasquera, sí.
Sí, ho vaig, ho he vist a la televisió.
He vist les rates llargues.
Sí, i els rats bufots. Sí. Això són els rats nets.
El rat de veritat, la rata.
No, no, aquests són els rats que te'ls pots menjar. Ah. Per què? Perquè mengen pa, mengen el que vulguis, estan a l'era, estan a la cort. Són la rata cellarda i el rat bufot.
Ai, aquests... Vale, no l'he menjat mai, això,
No, però podrien menjar. No, tampoc volia dir aquesta expressió, però això...
I no ho havia sentit ni mai, tampoc, això,
Sí, no, però no són rates negres, eh?
No són rates, no, no són rates de claveguera.
Són rates, són rates de la raça de l'esquirol. De...
Rates de camp. Són rates com de camp.
Són la rata de l'esquirol. El que estava dient, això sí. I la, però ara mateix, l'altre dia vaig anar a pescar, vaig pujar a pescar, i es veuen els tritons. Els tritons. Ah, sí. La salamandra està ple de tritons, i fa molt plaer els tritons petits així. Ah, tot això es té a preservar. Les rates. També, temps enrere, ara hi ha a plegar granotes, bueno, agafar granotes, ara és que agafar un permís, temps enrere no es feia. Temps enrere agafar una granota, com va sacar del cap, la destral, pom, pom, i tot això.
A saques.
Abans, al seu país n'hi havia moltes, tota la Incles i tot allò. La rata, mira, aquí hi ha la rata
Almasquera. El Masquera en tenia aquí.
Ho vaig veure a la televisió i em va fer molta gràcia. Això és un símbol de cultura, eh? O sigui, que es prengui aquest tipus de cura amb totes aquestes coses, a mi em sembla que és positiu. Vull dir que algú pensarà que també es podrien gastar els diners en una altra cosa, segur, però bueno.
Aquí quan a casa meva em deien, diu, hi ha tres coses a la muntanya, que no les toco mai, són molt dolentes. Dic, això ho deia un padrí, diu, la tora, res. Els escurçons, tampoc. I les murgues. Diu, la tora, ni veure-la, ni tocar-la, ni res. Sí. Els escurçons, no? Els escurçons jo els mato. Sí. I les murgues me les menjo. Això són de les tres coses que podem dir que aquí la muntanya d'aquí voltant, que t'has que parar a compte.
Perquè, sí, per què les murgues?
Perquè les murgues, la murga que es plega aquí té una toxificació molt important.
Ah.
I es té que treure-la, fer-la aixugant i fer-la bullir. Però és que nates han menjat tota la vida.
Tota la vida.
I goita que ho estem deixant. Però bueno, se ho deien. I els escurçons, jo els hi faig la pell.
Sí.
Jo una vegada... No està permès, eh?
No, és matar-los. Jo me'n recordo una vegada, la meva primera esposa es cuidava de la residència Suor d'en Clar.
Ah, molt bé.
I llavors era subdirectora, es va morir pobreta el 2005. I quan a vegades feien excursions amb els avis i em fitxava de xofer. Demà tens que fer alguna cosa? No, doncs vine que em portaràs. Llavors jo agafava la camioneta groga i anàvem, per exemple, me'n recordo d'una vegada vam anar a veure un concurs d'aquests de gossos d'atura, que és de les coses més boniques que he vist a la meva vida.
Sí, que es fa carinyo ara d'aquí pocs dies.
I estàvem allà i jo anava fent fotografies dels bens i dels avis que hi havia allà. Hi havia un avi amb una casqueta i un caliquenyo, saps? I se'm queda mirant, diu, tots aquells que hi ha allà, si sabessin que sota les pedres hi ha escurçons, no s'hi saurien pas.
Cada escurçó directe a l'extremoció.
Com?
Picada d'excursor, sí? Directe a l'extremoció.
Uf.
Para compte amb aquesta. Això són males bèsties, eh?
Sí, home, clar.
Jo en tinc de filmar.
Home, és difícil que et piquin.
No, però el que tens que... T'has que parar compte. T'has que parar compte. Sí. T'has que goitar un fons clar. T'has que goitar...
Jo sempre ho he fet.
Sí, goitar la mà perquè pots plegar qualsevol cosa,
sí, sí,
o un bocí de llenya, i el tens allà.
Sí, sí.
Ell et fotrà el camp. Ell et fotrà el camp.
Però, si et sent, marxarà, però si et se sent agredit, et picarà.
Si se sent amenaçat,
doncs... Bueno, són aquestes tres coses que es deien, per això tenim que saber, per resumir tot això...
Hi havia difícil l'ossa, eh?
Això no les vull ni veure, perquè no sé com reaccionaria, ni tu ni jo, tal.
No, però aquesta sí que és més perillosa que aquestes tres que has dit, eh?
Sí, però aquesta com que...
La tora de l'Oplegaré, però l'escursor,
bueno, els hi faré la pell, els hi faré la pell.
Però l'os potser te'l farà tu.
Això. Sí, jo, home, això, millor no trobar-ho perquè és que no sabria ni què fer.
Home.
Poder, segur que em passaria que podria, que sigui el que vulgui, o és que et digui. Pots passar un tocino fer? Sí, home, un tocino fer. Te passen i fot tota la barçacada per allà. A mi m'ha passat per davant. Tampoc el fot molta gràcia, però no. Que passa el rei on darrere i s'ho enduen tots, però una bèstia d'aquesta és. Jo he estat sempre en contra, personalment, i respecte, no s'hagi fet, de que tornés a l'Ossandor.
Jo també.
Ja.
Per mi és una cosa que és una identitat que es van fer la pell, amb els temps que es va fer la pell a les que hi havia, però ara, si han tornat a dur, jo no crec que sigui un país.
Bueno, el problema és que, de fet, les muntanyes s'han tornat accessibles.
O sigui, de fet... Sí,
de fet... Si el que va decidir posar la ossa hagués viscut a la Rieja, que es va decidir a Saint-Élysée de París o al Parlament de París, segurament no ho hauria fet. Ah. Aquest home viu al mig dels Champs-Élysées.
Sí, sí.
I aquest home és difícil que el ministre de torn o el conseller de torn es trobi la ossa allà.
No, no.
Perquè si hi ha sigut de la Rieja,
sí, sí,
de l'Heró, de
no.
l'Ode, sí. o de... Hauria dit que no.
Hauria dit que no, ja, ja.
Sí, són decisions a vegades de tecnòcrates,
bueno,
per dir-ho així.
Jo penso que, en realitat, ho anem fent tan malament que al final hi anem posant pedaços per tot arreu.
Ja sabeu, encara.
No, és de cop i volta pensem doncs, que s'ha trencat una mica la cadena dels depredadors i tot això i els hi hem de tornar a posar. No crec que... O sigui, jo personalment no crec que la situació actual, ni per la quantitat de gent que som, ni fins on arribem, ens calgui segons què, perquè les bèsties ja prou que fugen.
Però depredadors.
Sí, sí.
Depredadors per matar què? Quin és l'excés d'animals perquè... que hi ha que sí, necessitem sí. depredadors? Jo no en coneixo cap.
No, no és com ara els diguéssim... Estàs mirant el rellotge, potser, no?
No, tenim un parell de minuts ara. Encara.
Aquestes aus de rapinya que hi han pel Pirineu, que els han d'alimentar. Perquè abans ara no hi ha carronya.
Els voltors i companyia.
Els voltors
no?
i tot voltor, això.
Sí.
I ara no hi ha carronya, no hi ha, no, no, la gent no té bèsties.
Carronya sí que n'hi pot haver, perquè sempre hi ha alguna bèstia que s'esbalsi.
Però no és el mateix que abans, que la gent tenia bèsties de tir, tenia burros,
sí,
tenia mules, tenia cavalls,
i tot, sí.
Això s'ha acabat.
Hi havia molts menys volters en una altra època que avui. Jo parlo,
bueno, com a, si els alimenten i no els molesten i no els cacen, doncs no normal és que es reprodueixin a tope, clar, normal. No tenen depredador.
Aquí ja que ja els hi alimenten la reproducció.
Clar, 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 clar.
Però és que quin depredador crearà l'home per pujar a matar els voltors a dalt? Cap. Yeah.
Per això et dic que anem fent pedaços i anem jugant a condicionar-ho tot. És el problema que tenim com a raça, què vols?
Doncs sí. Albert Torres, moltes gràcies per haver vingut avui.
Gràcies a vosaltres.
Josep Antoni Bosch, merci per la
presència. Com sempre, al vostre costat, agraït amb tots tres i tots quatre.
Juli Maria Mangol, gràcies per haver vingut avui.
Gràcies a vosaltres per convocar-me.
Us deixo a tots vosaltres un bon estiu.
És molt entretingut.
Un molt bon estiu i ens tornem a veure al setembre quan reprendem programa. Nosaltres ens trobem dimarts de la setmana que ve per a l'última setmana de la tertúlia d'aquesta temporada.
La tertúlia amb Enric Fontbernat.